tot costa.
Bastó i Pastanaga. Flick va criticar merescudament el partit dels seus homes a Balaïdos i avui ho han marcat en la normalitat del procés d'aprenentatge d'un equip jove. Tant de bo la recepta de l'alemany serveixi per reconnectar el Barça.
Pala Shooter, la marca catalana fabricant de pales de pàdel i pickleball, patrocina en el Tot Costa. Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Les 7, aquest dilluns 25 de novembre de 2024. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Doncs que, com deies, el Barça rep demà el Brest a la cinquena jornada de la Champions en un clima d'incertesa. Després de l'empat de dissabte al Camp del Celta, Lamine Yamal seguirà sent baixa i demà tampoc jugarà Alejandro Balde. El conjunt francès, el Brest, és el quart classificat a la Champions amb 10 punts de 12 possibles, amb un més que el Barça, que és 6è. Tot i això, el tècnic del Brest, després ens ho explicarà la Laia Tudel.
Vell de xai.
Sí, exacte. Dona bastant per fet que el qui guanyarà serà el Barça.
De seguida escoltarem Hansi Flick, rebaixant el nivell de crítica de dissabte. Escoltarem Íñigo Martínez en una roda de premsa molt interessant, tant des del punt de vista anímic com sobretot futbolístic. I un munt de coses més. Amb el Ricard Torquemada del Torquelab analitzarem si els rivals ja li han pres la mida al Barça. En fi, tot el que té a veure amb el balanç de danys de la derrota de Balaïdos i mirant ja el partit de Champions de demà.
El Girona, per la seva banda, visita dimecres l'Sturm Graz austríac amb un clima d'optimisme després del triomf sobre l'Espanyol de dissabte. Són vasos comunicants. Girona està molt contents pel 4-1 i per aquesta primera mitja hora, i en canvi a l'Espanyol, doncs, òbviament, busquen lectures i busquen solucions a la situació en la que es troben ara mateix en posicions de descens a la Lliga.
Amb el Solà ens preguntarem si aquesta reacció, aquesta explosió a la Lliga tindrà efectes beneficiosos de cara a la Champions, on el Girona ho té molt complicat a la classificació, i amb el Sergi Andreu endreçarem com és el futur immediat de Manolo González a la banqueta blanquiblava.
I dimecres, com el Girona, també jugarà al Madrid. Ho farà a Anfield contra el Liverpool i ho farà sense Vinícius, amb una lesió al bíceps femoral de la cama esquerra que el tindrà a compte unes 3 setmanes de baixa. Un contratemps pel Madrid, una lesió més que també és cert, s'ha de dir, que permetrà que Mbappé jugui per l'esquerra. Per tant, els hi soluciona tot el que perden per una banda, també els hi soluciona per una altra, veurem.
Jo no acabo de veure la solució per allò, que perdre Vinícius, que diria Ancelotti, no li veig la bona notícia, però escolta...
De moment no els han aconseguit encaixar tots dos i ara encaixaran a un, com a mínim.
Ahir sí, posant Vinícius pel mig...
Tot i que Ancelotti després va explicar que era puntual pel fet que... Tot bé,
sí, sí.
Dani?
Sí,
és que
has mogut
uns quants micròfons. No passa res.
Estava obert. Però és que sempre, saps què passa? Que sempre em donen l'ordre de baixa tal, posa-te'l així, que ho faig ara i em ho trec de sobre.
Perfecte.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Vinícius. Deia que... Bé, en tot cas, es veuran els pròxims dies si el troben a faltar o no, que evidentment el trobaran. Vinícius, que ha culpat de la seva lesió el calendari, que és cert, però tampoc segurament hi havia cap necessitat de jugar tot el partit ahir a Leganés quan el teu equip anava guanyant 0-2.
Cosa d'Ancelotti, no?
Sí, però vaja, que qui es molesta quan el canvien és ell, no?
Ah, això sí.
Bé, en tot cas, Vinícius no jugarà a Anfield, sí que ho farà Mbappé, que efectivament ahir va jugar per l'esquerra.
Clau Madrid, parlarem d'aquesta victòria i d'aquesta lesió. La victòria situa el Madrid a 4 punts del Barça, que... Si en cas que guanyin el partit pendent seria a 1, i també trucarem a la Maria Josep Hostalric per valorar l'assemblea d'ahir del Madrid, on Florentino Pérez va tenir moments de tot, en alguns va fregar, des del meu punt de vista, el ridícul.
I encara a la Champions, el City juga demà, rep el Feyenoord, després d'aquest cap de setmana on han tornat a perdre els de Guardiola, cinquena derrota consecutiva, més a casa i amb golejada. Avui ha parlat Pep Guardiola i ha tret el ferro, si no guanyen demà ja guanyaran el cap de setmana. La veritat és que està sorprenentment gent.
Jo m'he imaginat aquesta reflexió feta a la sala de premsa del Barça i les garrotades arribarien fins a Manchester.
Probablement per això Manchester aguantarà 10 anys i aquí no en va aguantar.
Quanta raó en aquesta reflexió, sí, senyor.
Encara en futbol, Bruna Vilamala, cedida pel Barça al Brighton, ha entrat a la llista d'Espanya pels amistosos de Cartagena i Niça davant la baixa d'Alba Redondo. Estava convocada per la sub-23, l'han pujat a l'absoluta. Recordem que tampoc hi ha pogut anar aquesta concentració de la selecció espanyola femenina, Alexia, amb una petita lesió, en principi per 3 setmanes, després la Ruta ens en donarà detalls. A la Lliga F, el Barça va guanyar per 5-1 davant el Tenerife, amplia diferències perquè el Madrid no va jugar per culpa del vent, i l'Atlético va empatar el seu partit, i el duel català entre el Llevant Badalona i l'Espanyol va acabar amb empat a 1. El Barça de bàsquet, per la seva banda, ha fet oficial el fitxatge del base brasiler Raúl Neto fins a final de temporada. Neto, de 32 anys, cobrirà la baixa de la Provítola, lesionat de llarga durada. D'experiència a l'ACB, on va jugar 4 temporades entre el Guipúscoa i el Múrcia, i també ha estat 8 temporades en diversos equips de la NBA.
I tot just surt d'una lesió greu de genoll, que haurem de veure com la recuperada, com la curada, perquè el Barça necessita un base en condicions.
I acabo amb un últim apunt de rugbi. La Unió Esportiva Santboiana, que va perdre contra el Barça fa 9 dies a la Copa Masculina, ha presentat un recurs a la Federació Espanyola de Rugbi en què reclama alineació indeguda per part del Barça. La federació ha obert un procediment ordinari per analitzar la situació i prendre una decisió.
Molt bé, doncs aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns de pre-Champions, que té una pregunta per la nostra audiència.
No arribem al minut 7 encara, eh?
No, avui has anat molt ràpid.
Us amoïna la dinàmica del Barça als últims partits? Jo estic molt orgullosa i va fent que no amb el cap, el Marcos. Us amoïna la dinàmica del Barça als últims partits? Podeu votar a l'enquesta que ja tenim penjada tant a Twitter com a Instagram i fer-nos la vostra reflexió respecte al que en penseu de la situació actual del primer equip del Barça.
Des d'ara i fins les 9, sigueu benvinguts al Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook, @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient, 607-0709-28. 607-0709-28.
El senyor Daniel de Sanabra ja s'ha...
Bona tarda a tots.
Ja s'ha autopresentat. Sí, ara estàs fent les delícies del Salva Pou i segurament també dels tècnics de so de la tele.
Ho portava preparat, també.
El proper dilluns no torna com...
No?
Perdona.
No,
com Hansi Flick. Si no arriba...
Home, sí, pels horaris. Sí, si el Dani... Si el Dani l'haguéssim de mesurar per això...
Si el Tot Costa funciona com el Barça, els presentadors, sobretot un presentador, no podria treballar.
No,
pues estava aquí. No,
clar que estava aquí.
No, aquí.
Ja el veig, que està aquí, però...
Aquí...
Hi ha molts dies que no hi ets.
Problemes de puntualitat els ha tingut el presentador que no diries mai. Anaïs Martí, bona tarda.
Escolta, jo ni moc micròfons, ni dic res als titulars, ni arribo tard.
Disciplina.
Què passa amb això?
Però això juga sempre.
Però què vols, un moment de sou, o un premi, o algun reconeixement?
Una
estàtua, farem una estàtua.
S'han de tenir jugadors de tots els perfils.
És veritat.
Com per exemple...
El geni se'ns permet.
Ah, efectivament. I també has de tenir un cap de continguts com el Marcos López. Hola, Marcos, bona tarda.
Bona tarda.
Tot bé avui? Hi ha alguna falla més, a part de Vinícius?
Bueno, això de Vinícius...
No ho has vist clar, eh? Tindrem temps per parlar del...
He colat una petita opinió als titulars i...
El cap de contingut no li ha semblat bé. És el petit problema. En fi, en parlarem després del Madrid, però ara ens aboquem al Barça-Brest, demà a la Lliga de Campions.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Demà, com us deia, Barça-Brest a l'estadi olímpic Lluís Companys a partir de les 9, naturalment a partir de les 8, la TDT de Catalunya Ràdio amb la transmissió íntegra del partit. Ramon Salmurri, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Un partit que arriba després de la patacada de Balaïdos i això sí, amb el Barça, la Champions, no diré que còmodament, però instal·lat en la, entre els 8 primers classificats, i per tant és l'opció, la situació que voldria mantenir després del partit de demà.
Sí, tot i que el Brest també. El Brest ara mateix és quart a la classificació de la Champions, té un punt més que el Barça i no ha perdut cap partit. És veritat que al campionat francès les coses no li van igual, però en qualsevol cas fins ara la Champions ha demostrat un molt bon nivell. Per això avui Flick ha parlat molt de l'atac, de quan atacar i sobretot com atacar, i ha defensat el talent del Brest, sobretot a nivell físic i a partir del futbol de transicions. Per això Flick demana als seus futbolistes molt control i domini del joc. Un Flick que ha volgut defensar que és molt optimista, ha parlat molt d'aprenentatge, diu que no hi ha cap problema físic, que els paràmetres físics que tenen fins ara són correctes, però que és una qüestió molt de confiança, que els jugadors se sentin bons. I tot això ve a tomb de Balaïdos i d'aquest petit sotrac, diguem-ne, si ho vols així, que està passant al Barça, un punt dels últims 6 possibles, i avui Hansi Flick explicava a la sala de premsa doncs que això és una qüestió, gairebé et diria, inherent a l'equip, perquè estem parlant de futbolistes especialment joves.
We have a young team. I think it's the youngest team in La Liga, and it's also...
Tenim un equip jove. Crec que el més jove de la Lliga. No sempre et trobes en una autopista quan condueixes molt ràpid. Has de tenir cura de certes situacions que passen als partits, i n'hi ha moltes en determinats moments dels 90 minuts. I hem d'aprendre. Quan vas amb 2-0 amb avantatge i davant la possibilitat d'una targeta vermella, hem de defensar millor del que ho vam fer.
When you're 2-0 in front, and then with the red card, normally we have to defend much better than we did it.
Per tant, toca aixecat
el peu de l'accelerador avui, Hansi Flick. Sí. Ara de seguida en parlem.
A tot això, Lamine fora de la convocatòria. Mm-hmm. De fet, Flick ha explicat que intentaran que pugui jugar dissabte o fins i tot que estigui a la banqueta, és a dir, que encara trigarem una mica. També ha explicat que Valde no està per jugar demà, tot i que avui s'ha entrenat amb la resta dels seus companys.
Sí, segurament em falta informació, però aquí em perdo. Sí. Valde va a Vigo, teòricament s'ha per jugar, no juga, i resulta que ara està lesionat.
Sí, i que avui entrena, però bé, suposo que és una qüestió de molèstia muscular que pot anar més, i que si fas un esforç molt gran, doncs tens un risc molt alt.
El que vull dir és que dissabte devia tenir aquesta molèstia i no era baixa, i avui és baixa.
Sí, sí, Flick la...
Sí, és que en el moment en què dissabte decideix que canvia Gerard Martín i no fa entrar Valde, és evident que estava pràcticament d'espectador.
A mi em sorprèn que l'entrenador que decideix que... És una tonteria, però que l'entrenador que decideix que no pot ser titular i que tampoc pot ser el primer canvi, se l'endugui a Vigo, i dos dies després els jugadors ja directament no estigui ni convocable, però en fi. És una tonteria, però que és que em crida l'atenció, perquè ja va passar amb Lamine, que va anar a Noeta, i resulta que no podia seure ni a la banqueta.
Sí, 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 insisteixo que... vull dir, en aquest sentit, avui estava entrenant amb els seus companys, que també podria haver fet treball específic o recuperació.
Mm-hmm. Potser després de l'entrenament han vist...
Segur.
Però donem per fet que no entrarà a la llista. És que jo tinc un dubte aquí amb aquest tema, perquè ell ha dit que no està per jugar demà. És veritat que no ha utilitzat la paraula titular, però a mi no m'ha donat la sensació de que no entri dins de la...
L'entrenador del Barça avui ha dit que aquest jugador no està per jugar.
Ha dit que no està per jugar, sí, sí, i segurament no jugarà, però tu ho fas... Després penses en la llista de...
No, està clar, però aleshores tornem al que deia el Costa. Vull dir...
Home, però si no ha de jugar, què pinta la llista? No acabo d'entendre.
Home, però sent un partit a Montjuïc i que després, doncs, no ho sé amb quines més opcions pots comptar per completar aquesta llista, i tenint en compte que avui el jugador ha completat tota la sessió, no ho sé. Jo he entès que avui Flick ha dit que no estava per ser titular segur, però vaja, no tinc la sensació de que podria ser que la llista sí que entrés, i ja veurem.
Bé, doncs demà ho haurem, culpa meva per desviar-me en una qüestió tècnica.
Que lògic seria això, no? Perquè ell avui ha dit, com explicava el Salmurri, que no està per jugar,
sentit...
però després veus que ha completat tota la sessió d'entrenament i penses, ostres, hi ha alguna cosa que de trontoll aquí, dic, potser sí que el convoca, però no juga.
Jo, sincerament, quan l'he sentit, m'ha semblat que el descartava, però
sí.
Tens raó tu, que vés a saber, ja ho...
Ho dic perquè ja ho va fer a Vigo, que té tot el sentit del món el que esteu comentant. Per què el fas viatjar a Vigo si ja saps que aquest jugador no podrà jugar? Doncs sota la mateixa premissa pot anar a Montjuïc, que està més a prop, i no jugar.
No ha d'agafar coronavirus, és veritat. Vist així, tens raó. Què més?
A tot això, Ferran i Eric han fet tota la sessió amb el grup. Araujo, per segon dia consecutiu, una part de l'entrenament. Demà al matí hi haurà activació i després la llista de convocats.
Araujo no, encara no, eh? No. Ferran i Eric ja ho veurem. Tampoc per demà.
Jo crec que els dos és difícil per demà.
Molt bé. No anava a dir perquè si en recuperes, en perds dos, però en recuperes dos, però sí. no està clar. En fi, demà al matí la convocatòria de Flick. També ha parlat Íñigo Martínez, que francament no sé si serà una qüestió idiomàtica, m'ha semblat bastant més interessant que Flick.
Molt, ha estat molt interessant avui escoltar Íñigo Martínez, entre altres coses perquè jo crec que ha deixat clar, quan parlem del lideratge que té a dins del vestidor, jo crec que avui queda clar una mica amb la roda de premsa i escoltant-lo. Primer, a l'hora d'encarar aquest partit contra el Brest, que insisteixo que està en un molt bon moment de forma, tot i que a la Lliga Francesa encadena 3 derrotes.
No es casualidad que no hayan perdido ningún partido y si les perdemos el respeto, el mínimo el respeto, lo pagaremos caro y no tengo ninguna duda. Un equipo bien trabajado, sale muy rápido a las contras, físicamente son un portento. Buen partido mañana para poder ganar y olvidarnos de estos dos partidos no tan buenos del equipo, ¿no?
Buen partido para poder ganar, perquè en el fons això de Íñigo ve de Balaïdos o fins i tot de més enrere, perquè la seqüència de partits del Barça és Espanyol, Estrella Roja, Reial Societat i Celta. Recordaràs?
Ah, igual anaves a dir el
dia de l'Espanyol...
No és el postpartit d'Estrella Roja que surt dient que no...
El dia de l'Espanyol... Aquí vaig. El dia de l'Espanyol, Hansi Flick surt molest amb els seus jugadors perquè la segona meitat s'han relaxat. I el dia de l'Estrella Roja, el Barça, que fa 5 gols, a més, si no recordo malament, Íñigo marca,
sí, el primer.
En tots els gols, Íñigo, quan està celebrant amb els companys, els està dient, vinga més. Mm-hmm. Quan hi havia un canvi i entrava un futbolista al terreny de joc, Íñigo era el primer de dir-li, ara aquí, i a la roda de premsa postpartit, quan atén els mitjans de comunicació, també va per aquí, en el sentit de, escolta, no podem baixar ni un sol moment.
Ell aquell dia, amb el 2-5, on posa èmfasi és que hi ha hagut moments que han marxat del partit, i a mi em va cridar molt l'atenció i em va semblar molt...
Molt encertat.
Doncs perquè Íñigo, això... Suposo que també pel moment vital en el que es troba i després de tota una carrera a l'Atlètic de Bilbao arribes a un club gran on pots aspirar tot, diguem-ne que el posa especialment nerviós. És una cosa que vol tenir molt controlada.
Me ha costado digerir porque, bueno, fue un partido donde teníamos controlado, entre comillas, entonces es normal que el míster y todo el equipo, ¿no? Que se sintiera un poco después del partido enfadados. Pero son cosas que pasan en el fútbol y no hay que echarle la culpa a uno ni señalarle, ¿no? Aquí ganamos y perdemos todos, pero sí que es verdad que, bueno, pues dejamos escapar una oportunidad importante.
Ara, de seguida, recuperarem...
A mi aquí m'ha cridat l'atenció perquè la pregunta no li assenyalava cap culpable i ell, en la seva reflexió, perquè el seu cap deu tenir molt clara la rada, imagino que la rada de Koundé, ell diu, però no hem d'assenyalar a ningú, aquí estem tots al vaixell, per dir-ho així. Sí,
crec que gairebé amb aquestes mateixes paraules ho va dir Flick a postpartit. De fet, ell hi va afegir Koundé i Casado parlant de l'expulsió. Bé, la qüestió és que avui hem vist Flick frenar una mica perquè per mi la roda de premsa de postpartit de Vigo és merescudament, però és molt dura. Feia bastant temps que no sentia un entrenador del Barça. Bé, fins ara fèiem allò de... I que no se m'enfadi ningú, Farem autocrítica, però ningú feia autocrítica. I Flick ja ens la va donar cuinada. Vinga, ha sigut un partit molt dolent. I a partir d'aquí facin vostès els seus comentaris. I amb el que va explicar la Mireia Ruiz del vestidor, el resum és, així no podem continuar. A partir d'aquí, tots els matisos que vulgueu, hi haurà qui pensi, i amb tota la raó, que si ens diuen a l'agost que el novembre estaríem així, ho hauríem de donar per bo, però a mi particularment, i ja responc jo a la pregunta que fem avui a la nostra audiència... Sí, que m'ho faig tot. Ara.
L'ha agafat des d'enrere, l'està portant i ara espera que remata.
I ara, quan
estic a punt de rematar...
No cal que vingui. O sigui, ja
quan estem a punt d'entrar a l'àrea, us la reparteixo. No, esteu amoïnats per la dinàmica que ha agafat
ara,
d'aquí?
Ara no vull contestar. No, però tu has dit que havies de respondre. La teva resposta és un sí, sí. Rotund.
Sí, perquè no ve de Balaïdos. Ni em sembla que el problema de Balaïdos siguin els últims 10 minuts.
Jo si haig de triar sí o no, trio sí, però no, és una preocupació molt lleugera. No és com altres anys on no s'aguantava per enlloc, on preferia arrencar-me els ulls o fer la declaració de la renda abans que veure jugar el Barça de Koeman o de Valverde o de Xavi. No són els llums d'alarma encesos, com estic llegint a la premsa de Madrid. S'encienden les luces d'alarma en Can Barça. Per mi no és això. Ara, no es pot negar que hi ha una davallada de joc des de la segona part del partit de l'Espanyol, que abans en parlàveu, que Flick diu, això els ho permeto avui, però no els ho permetré dimecres. I dimecres, que va el partit de l'Estrella Roja, ho vam fer una mica, que passa que és un dia que fot 5 gols i sembla que sigui meravellós, però si analitzes el partit, és enganyós, per mi, el partit de l'Estrella Roja, no és un desastre.
Què passa és que és enganyós. El quart d'hora, 20 minuts de la segona part, és veritat que jugaves contra l'Estrella Roja, però sí. És boníssim.
Sí, sí, és exuberant. La primera meitat hi ha mitja hora, 25 minuts, que desconnectes de la pilota i del partit.
Sí, per això s'enfadava.
Anoeta, no remates, i ahir et passa el dissabte et passa el que et passa. A mi em sembla que has d'estar amb els ulls oberts i atent, i no pots amagar que hi ha una tendència a la baixa en el joc del Barça, i una tendència a l'alça en el Madrid, com a mínim retallant a punts a la classificació. I a mi, ja acabo, l'única cosa que em va tranquil·litzar del partit de Vigo és precisament la roda de premsa.
A mi també.
Perquè abans teníem aquest mateix partit o pitjor, i sortia l'entrenador de torn, i no penso només en Xavi, en molts altres, i deia, bueno, hem estat superiors, cap problema, hem jugat molt bé, hem rematat, no sé, s'agafava una dada que li anava bé, hem tingut la possessió, no sé què, hem rematat no sé quants, el Big Data, no sé què. Jo prefereixo un entrenador que surti i digui, no han estat només els últims 10 minuts, ha estat tot el partit que no m'ha agradat.
A mi no m'amoïna i no em preocupa. Crec que Flick s'ha d'ocupar de coses més que de preocupar-se, i crec que ho està fent. Començaré a estar preocupada si demà veig que després de la bronca de Vigo i d'aquesta roda de premsa que comenteu que ha fet Flick, però sobretot del que s'ha parlat de forma interna amb els jugadors, si després d'això, que per mi és una senyal d'alerta, si l'equip no reacciona i segueix amb aquesta davallada de joc. Però les temporades són molt llargues, i a mi em sembla que amoïnar-se perquè el Barça hagi empatat contra una molt bona Reial Societat i hagi perdut contra el Celta amb un equip que va acabar amb 10 jugadors, i que crec que avui Flick ho ha explicat molt bé, ha parlat dels joves, els joves estan para lo bueno y para lo malo. Tenen un talent que és descomunal, és el millor que té el Barça ara mateix, però hi ha moltes situacions en les que s'han de familiaritzar amb l'experiència i amb la veterania que et dona la primera divisió.
Fixa't que això, que és un argument que és indiscutible...
És que preocupar-me, com pots... No puc preocupar davant d'un equip que ha golejat el Madrid, el Bayern, i que ha fet una primera
no
part del curs
si
impecable.
Jo no sé si estava amoïnat o no, però que dissabte estava enfadat, segur, perquè aquest argument que ha donat avui el podia haver donat a postpartit.
Sí, però...
Si és un equip jove...
Però tu has de sortir i has de posar els punts sobre les is, i quan tu has d'analitzar un partit que acaba de passar, doncs has de dir, ei, és que ha passat això, i està bé que ho analitzi i està bé que ho verbalitzi. A partir d'aquí has d'ampliar el focus i posar-hi perspectiva i afegir, doncs, que són joves, que la temporada és llarga, que hi ha molts equips que estan aprenent del que està fent el Barça, i que tens un rival davant que s'està preparant perquè sap qui li ve i com li ve. I a partir d'aquí, doncs, crec que tenim un entrenador amb la prou experiència com per treure el seu manual d'instruccions i dir, ei, i a més és que m'he quedat molt tranquil avui després de la roda de premsa perquè sap perfectament on estan els problemes. Ha parlat de la pressió, ha parlat del mig del camp, ha parlat de la línia defensiva, i que crec que té el problema localitzat. A partir d'aquí, doncs, això... Confio en que demà comencem a veure aquesta recuperació, i la resta és temps i fer madurar un equip que és molt jove.
Marcos.
Es que el mensaje del sábado es tan entendible como el mensaje del lunes, y el mensaje del lunes no se entiende sin el mensaje del sábado. Es decir, lo que tocaba el sábado era decir lo que dijo el entrenador, y hasta ahora no sabemos si luego se equivocará, pero es muy culé esto de preocuparse por algo que puede suceder y todavía no ha sucedido.
No. No et pots preocupar per coses que han passat.
No, però de
sí, jo no pateixo per si demà no guanyem.
No,
pateixo pel que he vist els últims partits.
Sí, però el que has vist en els últims partits, com dice Anaïs, forma part d'un procés. Igual també era irreal el que s'havia vist abans.
Absolutament.
El que s'havia vist abans era irreal, sintetitzat en l'obra cumbre d'una setmana en la que le metes 4 al Bayern i 4 al Madrid en el Bernabéu.
I frenes.
Vale? I a partir d'ahí frenes, o frenas o el equipo ya había alcanzado su cenit y ahora tiene que otra vez volver a construirse, porque, bueno, la palabra construirse no me gusta, volver a redefinirse, porque en el fondo este es un equipo que está en un proceso de formación absoluto, absoluto. Le desprendes su máxima estrella y pierdes todo lo que te genera, no solo en ataque, sino en la capacidad de intimidar y en la capacidad que tiene un jugador como Lamine de ordenar el equipo desde la banda. Hay pocos futbolistas en el mundo que sean capaces de ordenar un equipo como lo ordena Lamine desde la banda. Ordenarlo es eso que ha dicho antes Salmurri. Los ataques no tan rápidos, los ataques no tan precipitados, darle pausa, darle tiempo. Por eso creo que es evidente que puedes estar preocupado porque el Barça en estos dos partidos, además la Real le gana 1-0, no le mete un 4-0 tampoco, y para mí eso es muy importante, y el Celta es evidente que juegas mal en Vigo, pero lo que te regala el Celta se lo regalas tú, porque lo que te regaló Mingueza en el primer gol se lo acaba regalando tú en el gol de Koundé.
Sí, i Iñaki Peña té algunes aturades que també podrien haver significat més gols.
Bueno, i puesto
és un partit per perdre'l.
Sí. O el fútbol te puede llevar que el disparo de Rafinha va al palo y 0-3 y para casa. O sea,
que el podías haber guanyat es indiscutible. De fet, el tenies guanyat, però que és un partit.
Però és un partit
que ets pitjor que el Celta, vaja, jo crec que no hi ha cap dubte.
No, evidentemente, y no eres peor en los últimos 10 minutos, sino que eres peor en el cómputo general. De ahí el enfado de Frick, que siendo peor tienes el partido en tu mano y te lo acabas complicando y acabas y acabas regalando dos puntos. Pero motivos de preocupación, hasta ahora creo que este equipo no ha trasladado muchos.
Jo crec que la il·lusió que va generar aquest equip en els primers mesos de competició tenia molt a veure amb d'on veníem. Vull dir que calia tenir molt en compte quina era la perspectiva d'aquest equip i d'on veníem. I crec que ara també s'ha de tenir en compte d'on veníem. A l'hora de mesurar en quina situació es troba l'equip. Aquest equip fins al dia del Madrid efectivament va fregar la perfecció, i és molt difícil fregar la perfecció tenint en compte, com deia avui Flick, la joventut que tens de jugadors, però fins i tot que quan tens baixes ho estàs solucionant amb jugadors que encara són més joves i més inexperts que els anteriors. I per tant, probablement el que no era normal és que tinguessis en el mig del camp pràcticament tot lesionat, que t'hagués de jugar Pablo Torre, que ara no està tenint ni minuts, l'altre dia en va haver de tornar a tenir, i t'hagués de jugar Caçador, que no tenia cap mena d'experiència i que ara ja sembla un jugador contrastat, i que tot i així continuïs traient els partits, a la que has tingut una baixa també molt definitiva com la de Lamine Yamal, doncs també l'has acabat trobant a faltar. Jo crec que, és a dir, puc entendre que aquests dos partits no generin bones sensacions, però probablement haguem de calibrar de quin equip estem parlant. És veritat que ens va semblar que en escenaris grans l'equip era capaç d'ensenyar-nos una actuació tan bona que fins i tot és un equip que pot aspirar a la Champions. Doncs potser també això d'ara ens serveix per dir, bé, compte, perquè estem efectivament en el procés, i això no vol dir que després no puguis tornar a recuperar el camí bo que has tingut fins ara.
És que el problema que tenen és que ara sabem que ho poden fer.
Però clar, no? Exacte, ho poden fer, però poder-ho fer 3 dies o poder-ho fer 5 dies no vol dir que ho puguis fer i que tinguis eines per fer-ho tota la temporada. No, o sigui, el que tu no...
T'has parat justament quan has començat a recuperar peces.
Bé, sí, però quan has perdut unes altres, i una de bastant definitiva, com dèiem, que és la de probablement el teu millor jugador.
I hasta ahora este equipo no ha metido la pata. O sea, la pata, me refiero a perder un partido en casa de manera escandalosa. La pata es perder, vas a un campo...
Si el barem és la temporada passada...
No. Digo,
Pamplona va ser una mica metadura de pata.
Has perdido en escenarios donde tradicionalmente el Barça, con cualquier entrenador, puede perder. Son Pamplona, San Sebastián, i Vigo.
I Balaïdos has empatat i perdut moltes vegades amb molts entrenadors i amb millors jugadors.
I con mejores jugadores que ahora mismo. O sea, que cuando digo no meter la pata es no ir, por ejemplo, con todos respetos al campo Leganés y que te gane el Leganés 3-0 o 2-0 o 1-0. A eso me refiero.
Jo refereixo que Osasuna a mi sí que em va semblar una mica.
Sí, però Osasuna tenia el condicionante que vienes de Mónaco, de aquella derrota, y donde te estás jugando realmente todo es en la Champions. Porque fíjate el Madrid ahora. si el Madrid, que luego hablaremos, el Madrid, si mete la pata, que la puede meter en Anfield, se puede complicar bastante la vida en la Champions.
Sí, però que si el Barça vol aspirar a títols, probablement aquestes ficades de pota o aquests partits que ara s'ha permès perdre, no se'ls pot permetre, però és que potser aquest equip encara no està en la fase de maduració de poder-se... d'estar perfecte tota la temporada. Pot ser que, de la mateixa manera que les perspectives del mes d'agost potser eren més baixes del que era aquesta plantilla, potser les hem arribat a tenir més altes del que també són.
És bastant probable que sigui així. De seguida, escoltem la qüestió futbolística que presentava avui Íñigo Martínez i ho enllaçarem amb el Torquella, però abans, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal, bona tarda?
Demà ens visita el Brest, sí. Que ja estem advertits per Íñigo que si els faltem al respecte ja parem.
Bé, doncs ells, la sensació que han transmès avui a la roda de premsa...
Exactament la contrària.
És una mica la contrària, sí, perquè jo et diria que després de sentir la roda de premsa, sobretot a l'entrenador, d'Eric Roy, és una mica, vinc a aplaudir al Barça perquè és un gran equip, que bons que són. Una miqueta seria el resum. Us diré frases literals que ha anat dient el tècnic del Brest i després us dic realment com està l'equip a la classificació, a la Lliga i a la Lliga francesa. Ha dit el tècnic del Brest que és increïble, és un somni que no ens hauríem imaginat fa 2 anys. Han jugat partits contra el Bayern i el Madrid, el Barça, què més val no tornar-los a veure? Si vinguéssim amb molta pressió a aquest partit seríem una mica estúpids, perquè hem de pessigar-nos per creure'ns que som aquí fent aquesta roda de premsa abans de jugar contra el Barça. Tot això per veure amb quins ànims venen. Però deia, però no per això hem de venir amb xancletes i fer una costellada de partit, cosa que bé.
Doncs en
bé,
principi no ho espera ningú.
Tampoc però... ho espera ningú, exacte. Juguem davant d'un equip molt, molt gran, encara que no tinguem res a perdre, espero que els jugadors surtin amb respecte cap al rival. Bé. Llavors hi ha un missatge cap als culers.
Ah.
Diu, han d'estar molt contents a veure l'evolució del seu equip. Flick ha portat un joc més directe, mantenint la qualitat que sempre ha tingut el Barça en la seva història, ha portat coses diferents, i acaba dient, veniu a veure el partit culers que es veurà espectacle. Jo no sé si diu que es veurà espectacle pel Barça o perquè ells...
Ha acabat vist que el Barça hi visca a Catalunya.
Però jo, aquí jo crec que ell ha volgut dir que ells... que ho intentaran també, que vull dir que faran també espectacle, que no faran només esperar el
si
Barça.
Si compleix tot el que ha dit, és a dir, que faran espectacle i a més els guanyarem, el convidarem al Liceu divendres. I,
a la gala del 125è. Més frases del tècnic del Brest. Diu, demà segurament el Barça serà massa potent per nosaltres, si és així els felicitarem i ho admetrem. Bé? Diu, juguem davant d'un animal una mica ferit, és cert, que voldrà respondre a les exigències del seu entrenador, aquí parlant del que parlàvem ara, dels últims partits. Ara han millorat des de fa uns mesos, el Barça torna a ser un equip increïble, potser no és el Barça de Guardiola i Messi, no, tampoc ningú ho està dient, però van per aquest camí, i diu, té molts jugadors joves, Cubarsí, Lamin, que a vegades penses fins a quin punt no haurien d'estar jugant la Youth League. I diu, després també ha parlat, m'ha fet gràcia, s'ha referit a Lamine Yamal com el petit geni del Barça, quan ha parlat de la lesió, i que no hi serà, diu, hauríem preferit que jugués, perquè quan vens a jugar aquestes competicions contra aquests equips, sempre vols que juguin els millors, i ha parlat molt bé de Lamine. I després una anècdota que ha dit que quan ell, el 2001, va ser jugador del Rayo i es va enfrontar al Barça de Luis Enrique, que Luis Enrique li va fer un penal... que ell li va recordar la Lliga quan es va enfrontar Luis Enrique al penal i que li va dir a Luis Enrique, no era penal, i ell va dir no, però me'l van xular.
No, doncs no el recordo de res al Rayo, però aquest senyor és...
El 2001, sí.
Sí, no el podria recordar, però no. No és el cas, en tot cas, un senyor molt simpàtic i que ens ha animat
a... Sí, que ha tenido que venir él para decirte que hay dos jugadores que podían estar en la Youth League. Para valorar y calibrar lo que es esto.
No, sí, ja no estem preocupats, no, ara ja, després d'escoltar.
No, jo sí.
En
fi, aquest senyor ha fotut
el
Brest a la Champions,
clar.
I el té entre els 8 primers.
És quart ara mateix a la lligueta de Champions, per davant té el Liverpool, l'Sporting de Portugal i el Mónaco. No ha perdut cap partit dels 4 que han jugat, i això només han aconseguit 6 equips de tots els 36 que juguen la Lliga, a banda d'aquests 4 primers, ni d'Atalanta ni l'Inter de Milà, per exemple, són els únics que no han perdut cap partit. Les victòries que ha aconseguit a la Champions al Brest ha estat contra l'Sporting de Praga, el Salzburg i l'Sturm Graz, i ha empatat contra el Bayer Leverkusen. És cert que la Lliga francesa, si mires la seva temporada, venen d'encadenar 3 derrotes consecutives a la Lliga francesa, dels 12 partits n'han perdut 7, un empatat, són a 3 punts del descens, vull dir que és com una realitat a la Champions, yeah. I una altra a la Lliga francesa.
Molt bé. Amb tot el respecte, és com si seria el Girona de França, un equip que ningú espera que sigui equip, tot i que la Champions ho estan fent sensiblement més bé. Molt bé, doncs aquesta és la presentació del partit i ara entrem en la part de punyetetes tècniques. Permeteu-me que ho digui així, perquè no és precisament una punyeta. De fet, la bandera del Barça en aquest inici, la bandera tàctica del Barça en aquest inici de temporada ha estat com de bé tirava el fora de joc i a quina altura, etc, etc. I avui n'ha parlat Íñigo Martínez.
Sí, perquè ara ja no tan bé, no? Potser no està al nivell d'excel·lència que estava fins ara.
Sembla evident.
O almenys això és el que...
O els rivals.
Val, doncs en aquesta primera, diguem-ne, decisió, si és un error propi o és un encert del rival, et diria que avui, pel que ha explicat Íñigo, que ha estat molt eloqüent, i crec que també en el seu missatge hi havia un toc d'atenció cap als seus companys, ha parlat molt més d'error propi que no pas d'encert del rival. Diu que de moment encara els dona molt més del que els treu l'estratègia del fora de joc i que si estan trobant més és sobretot per un error col·lectiu, sobretot una errada en la pressió. Ara bé, reconeix que els de darrere han d'estar més atents a com es fa aquesta pressió.
Creo que nos estamos equivocando en la altura de la línea cuando no siempre la línea de la altura de la línea defensiva debe estar en el medio campo, ni mucho menos. Está cuando realmente el rival está bien presionado arriba. Si no está, es un suicidio. Y se está viendo en los últimos partidos que hemos tirado incluso un poco demasiado, ¿no? Y sobre todo hay que tirarla cuando el rival está apretado. Si no, hay que mantenerse 2 metros más atrás para que no sucedan casos como el otro día contra el Celta, que te pueden generar problemas. Si la presión no es buena de todo el equipo, va a ser muy difícil de mantener la línea ahí arriba, entonces habrá que recular un poco.
Doncs en opinió d'Íñigo Martínez és que el Barça ha deixat de fer coses que feia bé, més que no pas que els rivals hagin trobat l'antídot a la seva manera de jugar. Introduïm-ho al laboratori.
Torque Lab.
Ja hem escoltat les reflexions de Hansi Flick i sobretot les d'Íñigo Martínez, més futboleres, més tàctiques, les del central basc del Barça. Ara és moment d'introduir-ho tot plegat al laboratori després d'aquesta ratxa de partits en què el Barça no ha estat fini en joc ni en resultat. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda.
La pregunta és clara i directa. Al Barça li han agafat la matrícula, als rivals?
És més fàcil que t'agafin la matrícula quan tu no ho fas bé, diríem. Jo crec que va més en relació a que el Barça no és el... Ha perdut una mica d'energia o de gas, de passió, de rigor, de... perquè el futbol és multifactorial, no? Però tinc la sensació que ni abans el Barça era una màquina impossible de superar. Ja ho havíem parlat, que hi hauria un moment que el Barça patiria en defensa, que prenia molts riscos, ni ara cada equip que jugui contra el Barça tindrà el guió per generar-li problemes. Jo crec que el futbol depèn de tants factors que qualsevol manera d'afrontar-lo pot ser una bona solució. El que passa és que és veritat que hi ha idees que són més exigents des del punt de vista de la concentració, de l'intensitat, com aquesta, i que segurament es nota quan el Barça perd desig. Però vaja, jo crec que el Barça ha de mirar el seu rendiment, ha d'intentar recuperar allò que feia bé, com ho feia, i no preocupar-se gaire del rival.
Si agafem aquests dos últims partits contra el Celta i contra la Real Societat, tu què creus que ha pesat més? Que els rivals li han jugat millor que potser els equips anteriors al Barça, o que el Barça ja no ha fet tan bé les coses com les estava fent?
Jo crec que el Barça no ha fet tan bé les coses com les feia, i això ha fet que els rivals juguessin millor. Uh-huh. O sigui, crec que el Barça ha generat escenaris que si el rival ajustava algunes situacions, doncs li generaven avantatges. És a dir, el Barça ja fa dies que defensa amb la línia tan alta, i el Barça ja fa dies que pressiona dalt, el Barça ja fa dies que és un llibre obert. Mm. I no fa tants dies que el Barça pateixi tant en defensa. Si recordem el partit contra l'Espanyol, que jo crec que és una mica la frontera,
sí,
més enllà que el partit de Belgrat, a mi em sembla que és bastant bo, o molt bo, el dia de l'Espanyol el Barça fa una primera part que l'Espanyol no hi arriba, és impossible, i es veu absolutament superat, i a la segona part juga amb molts més espais, té molt més temps per filtrar la passada, té més futbolistes que troben un espai entre línies per descarregar. Jo crec que tant l'Espanyol com sobretot la Real Societat i el Celta, més enllà de les dificultats que li hagin creat aquests dos últims equips per la pressió alta i també per l'absència de Lamine Yamal, que són factors que no es poden oblidar, han trobat moltes més zones de passada pròxima a l'espai. I aquesta passada pròxima és més precisa, i com que és més precisa, pots ajustar millor la desmarcada de la segona línia. I això és perquè jo crec que el Barça s'ha descobert la pressió i l'equip que... i l'adversari ha jugat més fàcil de cara, ha tingut més temps per qualsevol acció tècnica i, per tant, més difícil de replicar.
Per posar dues qüestions concretes en què l'equip s'ha encallat, podríem dir que la sortida de pilota, perquè els rivals són més atrevits a l'hora de pressionar, alguns fins i tot en home a home, i després l'aparició d'aquesta figura del jugador rival de segona línia que destarota la línia del fora de joc. Per tu hi ha algun tret més comú d'aquests últims partits en què el Barça no ha estat a l'altura?
Que aquestes passades a l'esquena de la defensa jo crec que venen perquè l'equip no pressiona bé. I la pressió sí que va lligada al primer factor que has plantejat, que és el de la sortida de la pilota. Si l'equip no és capaç de jugar fases llargues a camp rival, està menys predisposat per la pressió, està menys preparat, i si no activa la pressió, el rival pot trobar aquests espais entre línies per acabar filtrant la passada. Jo tinc la sensació que hi ha un tret comú, i ahir ho parlàvem al club de la mitjanit, que el Barça no és un equip gaire delicat, ni tan sols en les seves millors versions. Ha estat un equip que ha superat més per intensitat, per pèrdua-recuperació, que no per fases molt fluides de possessions llargues, de canvis de ritme en la circulació, de trobar el moment de l'acceleració. És a dir, no li ha preocupat tant equivocar-se en una passada a l'espai com en altres moments, perquè diríem que l'energia i la intensitat física facilitava que es poguessin encadenar molts esforços. I normalment curts, però també si havien de ser llargs, hi havia jugadors capaços de fer-los. Ara costa arribar a aquest moment. I no sé què és abans, si l'ou o la gallina, però si l'equip no surt des del darrere, que normalment li costa, i no té un jugador com Lamine Yamal que et temporitza, que et gira l'atac o la sortida, que et genera avantatges per poder trobar un home lliure. El Barça és un equip que està destinat a patir en la sortida. I si pateix a la sortida i s'encalla, ja no té capacitat per arribar a camp rival, jugar fases llargues, que la pilota passi per futbolistes o que el ritme passi per futbolistes com Pedri o com Dani Olmo, que jo crec que tenen un sentit més general de què convé en cada moment. És a dir, a Rafinha no se li pot deixar que marqui el ritme de l'equip, perquè ell pica desmarcades cada cop que té un la pilota, un possible passador. Per tant, s'ha de seleccionar bé quan se li alimenta una passada a Rafinha i quan no. Per exemple, a Vitoria recordo a Casado dient-li a Rafinha que prou desmarcades en un moment donat. No?
Crec que va ser Pedri, que en una jugada...
Això mateix, a la segona
part. Però això, relacionat amb el que comentes, a mi em sorprèn perquè és evident que no tens Lamine, però que l'altre dia eren al camp Pedri i Olmo i no va fer la sensació en cap moment que el Barça tingués el partit governat ni que jugués al ritme que volia. Això és...
perquè jo crec que tècnicament jugadors com aquests es van equivocar més del que s'equivoquen normalment. I no és el primer partit, a la Noeta també va passar. Han estat dos partits especialment amb molt poca delicadesa amb el tracte de la pilota, i els jugadors que marquen diferències en això probablement no han estat en les seves millors versions. Bé, probablement no, segur. Si això li resta, és que a la mínima el tampoc, perquè no hi era. Clar, has perdut jugadors que són els que una mica donen aquest punt de control. Però jo crec que això és accident, és un accident. Hi ha una cosa que és segura, que és que l'equip sap què vol i què ha de fer. Des del primer dia, amb tots els peatges. I aquesta és una garantia. Simplement han de recuperar el full de ruta, acceptar, diríem, les seves imperfeccions, que ho han fet molt bé fins ara, i intentar potenciar tot allò que els hi dona rendiment.
Doncs amb aquest missatge de tranquil·litat, és un accident, ens quedem. Avui el Torquelab laboratori és més terapèutic que mai després d'aquests últims mals resultats. Ricard, gràcies.
A vosaltres.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Doncs tots tranquils amb el Torquelab.
Home, sí.
Tu també, no?
No. Jo vaig sumar amb gent que està tranquil·la. L'Anaïs, el Marcos, la Sònia, el Ricard...
El Dani no, eh?
Si tu diria que la Laia...
Sí.
El Dani no.
I el Salmurri?
I el Salmurri...
El Salmurri avui no té gaire bon dia.
No? Per què?
No sé si la definició hauria de ser tranquil·litat o no.
No, to baix, to baix.
Sinó que no és moment de cremar-ho tot, no? Segurament. Que hi ha coses salvables.
Jo crec
que ho estem cremant, tampoc.
La porta d'inici
és compatible a dir que el partit de dissabte és molt dolent.
És molt dolent, correcte. De fet, ho va dir Hansi Flick, vull dir que ens dona la raó a tots.
Amb que no hagis de cremar res, vaja, en fi, és que estem al novembre. Sònia Oleart, bona tarda.
Molt bona tarda.
A la pregunta, us amoïna la dinàmica del Barça als últims partits? La nostra audiència diu...
Que no amb un 57%.
Prou clar.
Què et sembla?
Bé. Tranquil·la, la parròquia.
Molt bé. El Jordi diu, doncs no, la veritat és que sorprenia el resultat inicial. Tenim un equip molt jove en algun moment i poden haver desconnexions. A més, s'estan incorporant jugadors que feia temps que estaven lesionats i que abans de lesionar-se jugaven amb una altra idea molt diferent. El Macià diu, no m'amoïna, la temporada és molt llarga i és normal tenir algun moment més fluix. Eren dues sortides complicades sense Lamine i amb una aturada de seleccions enmig. Ara ben Embrés, Les Palmes i Mallorca. És un bon moment per recuperar la dinàmica guanyadora. El Dani diu, no es pot jugar sempre perfecte, si hem de cometre errors, millor ara que quan juguem els títols. De Jong només ha jugat bé contra el Madrid i això sí que és greu. El Lluís diu, m'amoïna perquè quelcom s'ha desconnectat, no voldria tornar a tenir mai més dependència de cap jugador. Vam tenir el millor de la història i només tenim 5 Champions. No tenim banqueta i això també m'amoïna. El Josep diu, no es podia ser tan perfectes, una mica sí, però el que més m'amoïna és que comencin a tenir minuts Eric, De Jong i Ferran. I acabo amb l'Àngel, diu, no, és...
L'amoïna que comencin a tenir minuts, Eric, De Jong i Ferran.
Sí. Caram. Sí, això és el que l'amoïna. L'Àngel diu, no, és el lògic amb un nou sistema, un nou entrenador, el que no era normal eren aquestes jornades anteriors, ara s'han d'aclopar, acoplar i tenir l'equip més junt. Fa bona pinta, ara i sempre.
Molt bé, doncs la nostra audiència, que també està tranquil·la, perfecta per afrontar el partit de demà contra el Brest. Farem una pausa, ens queda repassar l'Otto Hansi amb aquestes baixes que ens ha explicat el Salmurri, i també ens hem de preguntar si hi haurà o no grada d'animació demà. Ara venim.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Som 3CAT.
Catalunya Nit. Les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit. A Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit. Amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Mentre sents això, potser ets al cotxe de camí cap a un d'aquests pobles de conte on t'hi esperen passejos per la muntanya, àpats interminables, i diràs allò de què més es pot demanar?
400.000 euros! 400.000 euros!
Per Nadal sempre es pot demanar més. Un extra d'il·lusió. L'1 de gener, cupó extra de Nadal de l'11 amb 80 premis de 400.000 euros. Per només 10 euros, cupó extra de Nadal de l'11.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SA1 fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Pep, què passa, nen? Sóc al poble. He agafat un oli i un formatge madurat d'escàndol. I loteria de Navidad per compartir-la amb els de Futbet. Perdoni, senyor Josep, Calla, espera. Que l'àudio que ha rebut no era per vostè. Però que no s'amoïni, que també li porto oli, formatge, la loteria i els informes que m'havia demanat.
Compartir-lo és extraordinari. 22 de desembre, Loteria de Navidad, el sorteig que ens uneix. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Abans que el teu dia soni així...
Black Friday! Màxim estalvi, preus imbatibles! Que no se t'escapi!
Que no t'atabari. Nissan t'ho posa fàcil i clar. Gamma Nissan fins a 9.000 euros al 0% TAE tot el mes de novembre. I també per a professionals. Consulta condicions sense presses a Nissan.es. Finançant a Mersa i Banc.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para. Però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
La banda sonora per cantar a ple pulmó per les malalties respiratòries. 20 anys del disc de la Marató. 20 cançons per donar aire a qui més el necessita. A la venda aquest diumenge el CD amb el teu diari i en format vinil en exclusiva al Corte Inglés. I també, pel mateix preu, te'l pots descarregar en digital. Amb la col·laboració de Catalunya Ràdio.
S'acosta un dia molt especial, ple d'història i moments inolvidables. El cupó del 30 de novembre està dedicat al 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Celebrem-ho junts amb aquest sorteig commemoratiu. Títols, emocions i la il·lusió que reparteixen els més de 2.500 venedors i venedores de l'11 als carrers i les places de Catalunya. Sorteig de l'11 del 30 de novembre. Cupó del 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. No t'ho perdis i marca un gol solidari. 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Ja s'acosta Nadal! Vols que fem cagar el tió junts?
Si guanyes, farem cagar el tió solidari de Catalunya Ràdio als Jardins de Pedralbes el dia 24 de desembre al matí.
Yes, and I'll be there too!
Esclar, Jonsi, tu també hi seràs!
Aquest any a Catalunya Ràdio fem cagar el tió amb en Titó. Inscriu-te abans del 8 de desembre al web del Super 3.
Good luck, kids!
Bona sort! A veure si ens veieu!
Bye!
Adéu!
En una mitja part d'una obra de teatre jo vaig tenir una crisi d'angoixa brutal.
En el moment de la crisi jo no m'entenia de res.
Les primeres persones és el podcast que parla de l'estigma de la mala salut mental des de l'experiència.
El meu diagnòstic va ser de fòbia social crònica i m'arriba molt tard.
Més enllà dels símptomes, el trastorn mental comporta l'estigma de la societat.
Les primeres persones, el podcast d'Obertament, amb Marc Derriba i Ariadna Rogero, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
Loto Hansi.
Avui això està absolutament fora de...
És una cançó de Brahms, home.
Intentarem centrar-nos en l'11 que pot presentar demà Hansi Flick contra el Brest.
Iñaki Peña i Díaz Mas.
Efectivament, Iñaki, per si esteu desentrenats, recordeu que és l'11 que creieu que farà Flick demà.
M'ha encantat, perdona, la frase que ha dicho Íñigo d'Iñaki Peña. No sé, lo que siente. Dice, no sé lo que siente. Es tan frío, es tan tranquilo que lo miro...
No
y
sabes
no sé,
lo que piensa, no pero bueno, él hasta allá.
No está muy bien.
Doncs Iñaki Peña, que efectivament, ni us ho pregunto, serà titular demà contra el Brest.
Imagina que juga a Chesney.
Mira, anava a dir, algun dia haurà de jugar a Chesney, però suposo que a la Copa, no? Va, el lateral esquerre.
Héctor Ford.
Sí, Héctor Ford.
Sí, sí.
Doncs jo també tinc que...
Que
silenci,
que silenci.
Tinc aquí el Dani, que és testimoni. El que passa és que jo pensava que hi hauria alguna mica més de debat, que algú apostaria per Gerard Martín. Però veig que no... Sí, sí, que és la pregunta que us havia de fer. Qui jugaria al lateral esquerre? Bé, doncs tots teniu Koundé, Íñigo, Cubarsí, Fort?
Correcte.
Sí.
Tots teniu Koundé, per tant?
Sí.
Molt bé.
Si Héctor Fort està a l'esquerra... qui jugarà a la dreta.
Sí, però que no, Eric García, que no li faci pagar la rada, que evidentment no, no era, era difícil de pensar. D'acord, al mig del camp...
Casado.
Jo mantinc Casado i Pedri, i la tercera peça, sobre aquesta hi ha dubte, qui poseu?
Fermín.
Fermín. Fermín.
Gavi.
Home, gràcies, perquè jo també tinc Fermín i anàvem a esvair-ho també sense,
de Jong,
sense debat.
Gavi.
Ningú posa De Jong.
De Jong, jo, o sigui, ja sé que no és el millor dia per dir-ho i tal, però a mi em sagnen les oïdes i em fa mal els, tot quan un oient diu, quan llegiu missatges, que el que li preocupa és que juguin Eric, Ferran i De Jong. Jo veure De Jong en aquesta llista, amb aquests altres dos, a mi, sincerament, em sembla que és molt fàcil, és l'asa dels cops, és molt fàcil fotre-li pels De Jong, que ja sé que, repeteixo, que l'altre dia la valia, sí, i que no està en el seu millor moment de forma, però és un futbolista que per mi no mereix estar a l'alçada de Ferran Torres o d'Eric García, amb tots els respectes que fes.
Jo estic d'acord amb tu.
És cert que Frenkie De Jong, jo crec que va tenir minuts il·lusionants contra el Madrid i contra el Bayern, i en canvi l'altre dia, per exemple, a Vigo, a mi em va fer també, em va tornar a fer patir.
Al mig del camp del Barça és un desastre la primera part, sí, i no juga
sí,
De Jong, eh?
Però entra i no té cap pes, sí, sobre, sí, sobre el canvi de guió, diríem.
El que passa, ja qui li atribueix, n'hi ha per tots, hi ha qui li atribueix l'empat a Koundé, altres a Casado, altres a l'entrada de De Jong, i per afegir-hi una cosa més que ahir pensava, Flick no canvia. Després de l'expulsió, el Barça queda en 4-4-1 i el doble pivot és Olmo De Jong. Aquí has de fer un canvi abans que et fotin el 2-2. I llavors crec que entra Pablo Torre i situa Fermín de mig centre, però tard. Ja t'havien... Vaja, és un doble pivot amb el qual no pots aspirar a defensar, no un quart d'hora. Un minut, em sembla a mi.
Bé, doncs hem apostat tots per Fermín, excepte el Marcos, que aposta per Gavi. En defensa també hi hem coincidit tots. Per tant, sembla que tenim un 11 bastant clar per demà. Al davant, Rafinha, Lewandowski, Olmo. Sí, no, hi ha, sí. No hi ha tampoc alternativa aquí al davant. Doncs veurem quin és l'11 que fa jugar demà Flick. Però amb aquests dubtes del lateral esquerre i la tercera peça del mig del camp, per la resta sembla bastant cantat.
Això sembla cantat, i Laia també sembla bastant cantat que no hi haurà grada d'animació. Ja en parlàvem divendres i no sí, ha canviat res.
No ha canviat res. És a dir, no ha canviat l'ultimàtum del Barça, que si no paga l'espai d'animació abans de mitjanit d'avui els 21.000 euros, no els deixaran entrar. Els grups d'animació es mantenen en què ells no pagaran. No tenen cap input des de divendres, que vam parlar aquí amb el portador dels Amogàvers del club, i com que ells no pagaran i el club no treu aquest ultimàtum, doncs ara mateix el que sembla és que demà no hi haurà espai d'animació, i per tant els 570 seients que hi ha a la zona de l'espai d'animació estaran buits.
Demà, no sé si ho has preguntat encara, és dels dies que s'espera bona entrada o tenint en compte el rival?
No he preguntat l'entrada, he preguntat només quants venien del Brest, perquè he estat avui molt immersa amb el Brest, que van uns 2.500, però no he preguntat...
Ho dic perquè més enllà del que pensis, evidentment hi ha gent que pot pensar el club això ho va posar en el conveni i si no volen complir el problema de la grada d'animació, el que és evident és que la banda sonora de l'estadi aquí perd decibelis, això és
sí,
evident.
Això es nota, eh?
És cert que... T'ho dic perquè tu ets especialment entusiasta sí, de l'entusiasme, valgui la redundància.
Sí, 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 a mi m'agrada molt, evidentment, l'ambient i la festa i tot. I es nota molt en dies on no és un gran rival que va sol a l'estadi, l'afició del Barça anima sola, amb el Brest no, presumiblement no hi haurà, no sé si gaire gent, però com a mínim no anirà la gent supermotivada, doncs es nota quan no hi ha ningú que comença una mica animar l'estadi, i llavors hi ha aquells ambients freds, que el Lluís Companys ja més fred, doncs encara
ja
fred,
ho és de per si. En fi, veurem si es desbloqueja la situació. De moment no. Estem així fa aproximadament una setmana i no fa cap pinta que s'hagi de bellugar la cosa. Abans d'arribar a les 8, és un document que van avançar ahir a TV3, és del Nou Clam, el programa del David Carabent, que el podeu veure cada dijous, i si no m'equivoco, dijous és l'última edició, amb entrevista a Messi, ja el vam escoltar, i també amb entrevista a Gerard Piqué, del qual ahir TV3 em va avançar un extracte que ha anat enrere. Diu això del que va passar després de l'1 d'octubre.
Vaig anar a la selecció espanyola, vaig a Madrid i arribo a les Roses, i sorprenentment aquella nit m'agafa el míster i el capità, que era el Joan Lopetegui i el Sergio Ramos, i em diuen: Gerard, has demanat perdó, tu t'has posicionat molt a favor de Catalunya. I dic: home, jo crec que m'he posicionat en el dret de votar, de poder decidir. No faré cap declaració ni demanaré perdó. I bueno, el Julen Lopetegui, un paper, m'havia escrit ja el que havia de dir. I diu, i demà tens que fer una roda de premsa. I dic, ja vaig a l'habitació, em llegeixo el paper, vaig tirar el paper a la papelera i dic, vaig baixar i dic, mira, si voleu que faci una reprensa, jo la faré, però la faré a la meva manera. Clar. I diré el que jo cregui. O sigui, mm-hmm. I no demanaré perdó, ja us puc avisar.
A mi el que em crida més l'atenció és que no em sorprèn res del que explica Piqué.
A mi em sembla... O sigui, et pots esperar una cosa semblant, però em sembla especialment fastigós.
Està de moda, no?, que la federació li digui tant als jugadors com a les jugadores el que han de dir.
Agafi un paperet i et digui el que has de dir. És que poc va fer llançant-ho a la paperera. Jo li hagués llançat a la cara.
Que ja sé que no té massa a veure, però que va canviar ràpid